Què tal? Molt bon dia. Dijous 17 de maig i ja passen 7 minuts de les 11 del matí. Comencem una nova edició de la Conca al dia. Benvinguts.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
Què tal? Molt bon dia. Ens incorporem una vegada més en aquest programa La Conca al dia de l'Espluga FM Ràdio, coproducció també amb la xarxa de comunicació local. Us farem costat en directe avui fins les 12 del migdia aquí a l'Espluga FM Ràdio, el 107.4 i esplugafmradio.cat, per conèixer d'una banda l'actualitat de la jornada i de l'altra també les veus que ens interessen i que fan coses per al nostre territori. Un dia més, salutacions a tots els que us incorporeu a partir d'ara. Tenim avui un programa carregat de continguts i, per tant, no esperem més per començar una nova edició de la Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Ens apropem al cap de setmana, avui ja és dijous, per tant queda menys per aquests dies intensos a la Conca de Barberà i ho diem moltes vegades, però és que aquesta vegada també ho serà aquest cap de setmana a la nostra comarca. Avui és 17 de maig i celebren diverses efemèrides, per exemple, el Dia d'Internet, el Dia Mundial del Reciclatge, el Dia Mundial de les Telecomunicacions, també Dia Mundial de la Hipertensió Arterial i Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia. Per tant, jornada de dijous de moltes reivindicacions, ho veuran, per denunciar la discriminació del que són objecte les persones homosexuals, lesbianes, bisexuals i també transsexuals, i per tant avui també un dia per la lluita dels drets de les persones. En tot plegat, avui una jornada que, de fet, aquest Dia Internacional es ve celebrant des del 2005 i avui, doncs, també serà una jornada de reivindicacions. A més, en el dia d'avui nosaltres pararem atenció en l'actualitat, als titulars de la setmana, del dia d'avui, i per tant, d'aquí uns instants entrem ja a repassar les principals notícies de la jornada, però, a més, aquests dies estem parlant amb els premiats dels Premis d'Honor de la Conca de Barberà. Aquest divendres rebran els reconeixements i avui és el torn de conversar amb l'escriptora Carme Martí. La reconeixeran segurament per haver escrit Un cel de plom o bé darrerament El camí de les aigües. És montblanquina, la seva àvia doncs protagonitza algunes d'aquestes històries amb el seu treball com a cuinera a les Masies i a més és tècnica del Museu de la Vida Rural. Avui compartim amb ella una interessant estona de conversa al voltant de la seva obra literària, com treballa i com ha viscut doncs aquestes publicacions que l'han donat a conèixer arreu del país. Avui, per tant, espai per la conversa literària, però també per conèixer propostes del cap de setmana. Parlarem amb Albert Carreras, cap de col·leccions del Museu de la Vida Rural, que ens parlarà del Dia Internacional dels Museus, que celebren, en aquest cas, el Museu de la Vida Rural, amb una programació de dia i nit. Tot seguit en parlem.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
El Festival de Música Antiga de Poblet ja ha presentat la programació d'enguany d'aquesta sisena edició i, de fet, amplia la programació a 4 concerts i incorpora per primera vegada una formació musical emergent.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
La sisena edició del Festival de Música Antiga de Poblet ja s'ha presentat en la seva programació, ha estat aquest dimecres i, per tant, avui parlarem de les principals apostes d'aquesta nova entrega del Festival de Música que encapçala la direcció artística de Jordi Savall. Entre d'altres, destaca enguany aquesta edició del 2018 per ampliar els concerts, passant a 4 i incorporant doncs també l'actuació d'una formació musical jove, per tant, una mirada també en el futur d'aquest festival que enguany homenatjarà a Mateu Fletxa el Vell, que va acabar els seus dies al monestir de Poblet. A més, en aquesta edició també conserven, entre d'altres, doncs, el format que es va inventant l'any passat de la incorporació d'unes xerrades prèvies als concerts. En parlarem tot seguit, però tenim altres titulars d'aquesta jornada, avui destacant la conferència que es va celebrar ahir a l'Espluga de Francolí i en un escenari no habitual, a la cafeteria Cal Palau, va acollir una xerrada sobre la demografia a les muntatges de Prades en la prehistòria. Així, l'arqueologia i la ciència es va fer un espai en aquest establiment de l'Espluga de Francolí. En parlarem de per què, doncs va fer parada així en el nostre municipi. A més, també parlarem de Montblanc, perquè ja ha aprovat el projecte per enderrocar Cal Baldric, el pont vell de Montblanc, un espai doncs que s'enderrocarà per millorar així l'entorn proper al riu Francolí i en aquest pont vell. I també parlarem d'esports, perquè el jove jugador de tennis taula Marc Amill ha guanyat aquest cap de setmana la segona fase de l'Open Catalunya en categoria Benjamí. Per tant, obrirem plana esportiva per conèixer l'actuació d'aquest jove espluguí. Són alguns dels titulars d'aquesta jornada. Comencem. I comencem destacant aquesta notícia que ocupava la portada de l'informatiu d'avui, doncs és la presentació de les propostes per la sisena edició del Festival de Música Antiga de Poblet. La roda de premsa de totes aquestes novetats va ser ahir dimecres a Barcelona i avui doncs en volem destacar algunes de les novetats d'aquesta sisena edició del Festival Internacional que organitza el Monestir de Poblet, en col·laboració també amb l'obra social La Caixa i la Fundació CIMA i amb el mestre Jordi Savall com a director artístic. Enguany aquestes propostes es celebraran els dies 10, 11 i 12 d'agost a 9:45 de la nit. I en aquesta edició, de fet, hi ha diverses novetats. La primera, que s'amplien els concerts a 4 i per primera vegada hi participarà un grup jove, podríem dir, una formació emergent com és Tasto Solo i que d'aquesta manera el festival no només mire enrere amb aquests homenatges a compositors doncs, de la música antiga, sinó que també en destaque així una formació jove, una cita que ara escoltarem, doncs que també es podria incorporar i consolidar així en les properes edicions. A més, també en l'edició d'enguany es mantindran les conferències prèvies als concerts, que l'any passat, recordem, es va estrenar aquesta aposta i així d'aquesta vegada, doncs, per segon any consecutiu, es faran aquestes xerrades a càrrec d'experts doncs, al voltant del que s'ofereix en el concert prèviament a les actuacions musicals. Comencem a escoltar les declaracions d'aquesta roda de premsa en la qual hi va participar també el pare abat de Poblet, Octavi Vilà, al costat de Jordi Savall, el director artístic del festival. Comencem escoltant, com dèiem, una de les novetats d'enguany és la incorporació d'un quart concert, per tant, ampliació de les formacions musicals que hi participen amb actuació enguany jove. Ara ho escoltem.
S'incorpora un quart concert, el jove grup Tasto Solo, una de les formacions musicals amb més projecció internacional, que actuarà a l'antic refractor de Conversos dissabte al matí. Perquè la música, com la vida del monestir, és un lent pas entre generacions amb el fil conductor de transmetre aquelles coses boniques i apropiades al seu temps i també el sentit del passat i del futur.
Qui escoltàvem és Octavi Vilà, l'abat de Poblet que participava ahir en aquesta presentació i a més també destacava l'homenatge que es farà enguany a Mateu Fletxa el Vell.
Serà per tant una experiència interessant escoltar la música composada per aquest mestre en un espai únic, l'antic dormitori dels monjos, on ell dormia vivint a Poblet i on possiblement rememorar les seves composicions mentalment en el silenci de la nit monàstica. Serà com si el mestre Mateu Fletxa el Vell ens hi acompanyés per mostrar-nos part del seu llegat musical.
Doncs d'aquesta manera recuperarà la música d'un compositor que va acabar els seus dies com a monjo al monestir de Poblet, Mateu Fletxa el Vell, i per tant doncs, també serà una de les mirades enrere d'aquesta nova edició del Festival de Música Antiga de Poblet. En termes generals també en parlava Octavi Vilà d'aquesta nova edició del festival. L'escoltem.
Des del present que ens toca viure, amb tota la seva problemàtica, aquesta sisena edició del Festival de Música Antiga de Poblet ens projecta el futur del panorama musical, tenint el passat com a referència, de la mà d'un compositor, el mestre Mateu Fletxa el Vell, tan i tan vinculat al nostre monestir.
Per tant, mirada enguanya el futur com a novetat, així en parlava el director artístic, el mestre Jordi Savall.
L'idea és donar espai per joves grups. No farem invitar grups ja que estan consolidats, perquè aquests ja tenen la seva presència, doncs, amb les altres institucions, però sí ajudar els grups joves.
Jordi Savall també parla bé de l'experiència dels concerts del Festival de Música Antiga, la suma doncs, d'aquesta mostra musical, a més de les xerrades que es fan prèviament als concerts.
Actes que ens fan entendre la música directament pels nostres sentits i per la nostra emoció, i és un complement molt important tinguer també l'explicació intel·lectual dels lligams que hi ha entre aquesta música i la història i avui. I penso que en aquest cas tenim tres grans mestres que ens explicaran moltes coses, perquè tots tenen una experiència i una altura intel·lectual realment extraordinària.
En aquesta nova edició del Festival de Música Antiga de Poblet hi participaran dos dels projectes que en els darrers anys també s'hi han sumat, emblemàtics del mestre Savall, com són l'Orquestra Orfeus 21 i també la Jove Capella Reial de Catalunya, a més d'aquesta formació emergent Tasto Solo. La sisena edició del Festival Internacional de Música Antiga, que celebraran els diversos espais del monestir de Poblet, i repeteix, per tant, aquesta ubicació del dormitori dels monjos, concerts el 10, 11 i 12 d'agost. En seguirem parlant aquí a l'Espluga FM Ràdio. La ciència, l'arqueologia o, per exemple, el passat prehistòric de les muntanyes de Prades pot compartir escenari amb una cervesa o bé un cafè. Això és el que ha volgut demostrar l'activitat d'aquest dimecres del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet i juntament amb l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'IFES, que aquest dimecres, com dèiem, han celebrat una conferència informal en la cafeteria i bruixeria Cal Palau de l'Espluga de Francolí al voltant de la demografia en les muntanyes de Prades en l'època prehistòrica. Per exemple, doncs, es va parlar al voltant de les descobertes que ha fet aquest Institut Català de Paleoecologia Humana en els jaciments que hi ha a la Conca de Barberà, com per exemple el Molí del Sal a Vimbodí i Poblet, i algunes de les formes de viure d'aquestes comunitats que van passar per les muntanyes de Prades, pel nostre territori, a vegades doncs, de forma puntual, i les altres doncs, per estar-s'hi i, per tant, per viure-hi. Aquesta xerrada informal va anar a càrrec de Josep Maria Vergés, arqueòleg de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, i que, com dèiem, doncs, va presentar aquesta proposta per apropar la ciència en la societat i fer-ho així en aquest espai de la cafeteria de Cal Palau de l'Espluga de Francolí, cervesa i ciència, portava per títol aquesta proposta. I, de fet, no és l'única que s'ha celebrat en el territori, perquè a Tarragona aquesta setmana celebra el festival Pin of Science i que, de fet, també presenta la mateixa iniciativa, que la ciència arribi als bars. D'aquesta manera, més o menys, doncs, ha arribat una proposta similar a l'Espluga de Francolí aquest dimecres. Us ho ampliem a esplugafmradio.cat.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
I parlem ara de Montblanc perquè segueix endavant aquest projecte de millora de l'entorn del Pont Vell de la capital de la Conca de Barberà, aquesta zona propera al riu Francolí, i ara s'ha aprovat el projecte per enderrocar a Cal Baldric, un espai doncs, proper en aquest terreny i que, per tant, doncs, ara s'enderrocarà, i una actuació que s'inclou en aquests treballs d'urbanització que realitzaran també en l'entorn del Pont Vell. Ens ho expliqui des de Ràdio Montblanc, en Josep Ardila. Escoltem.
L'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el projecte per enderrocar Cal Balderic. Es tracta d'un edifici que al llarg dels anys ha acollit magatzems, un habitatge i també un taller de cotxes. Ara el consistori el vol tirar a terra per continuar millorant l'entorn del Pont Vell, el projecte estrella d'aquesta legislatura. L'adquisició de l'immoble es va aprovar el passat mes de febrer i aquest pas és necessari per poder-lo enderrocar. El pressupost d'aquest projecte és de 41.000 euros. Aquest espai que s'alliberarà se suma al de l'antiga bòbila, situat tot just al costat. També es va comprar fa uns mesos i ja s'hi està treballant. Actualment s'està recuperant l'espai, on s'hi farà una zona verda. Més endavant, el consistori vol convertir l'antiga fàbrica en un equipament cultural. Amb la compra dels dos espais, el de Cau Baldric i el de l'antiga Bòbila, l'Ajuntament invertirà fins al 2020 un total de 480.000 euros.
Gràcies, Josep Ardila, per aquesta informació. Continuem ara i les informacions passen per les mobilitzacions d'aquest dimecres a la Conca de Barberà per demanar l'alliberament dels presos polítics. Avui parlem d'una nova mobilització convocada per l'Assemblea Nacional Catalana a la Conca de Barberà en diversos municipis i que es va celebrar ahir al vespre a les 8 de la tarda davant dels ajuntaments de Montblanc, l'Espluga de Francolí, Sarral, Vimbodí i Poblet i també Barberà de la Conca, una nova crida a la mobilització que coincidia amb els 7 mesos des de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i per això l'entitat va fer aquesta nova concentració davant dels ajuntaments, en què hi van participar desenes de persones, un centenar a Montblanc, una setantena a l'Espluga de Francolí, per reclamar, això sí, doncs, l'alliberament dels polítics catalans, per exemple, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, i també hi sumem, doncs, a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que, de fet, aquesta convocatòria coincidia ahir, dèiem, amb aquests 7 mesos de presó. A més, els manifestants també van reclamar el retorn dels polítics exiliats. I aquestes no van ser les úniques reivindicacions de la jornada d'ahir. Més moviments del sector independentista, perquè aquest matí diversos municipis de la Conca de Barberà han despertat amb un cartell amb les paraules República Catalana en les entrades dels pobles de la comarca, una acció doncs, que també coincideix amb aquests 7 mesos de presó dels Jordis i que, per tant, doncs, en alguns municipis, com per exemple l'Espluga de Francolí, avui s'han despertat amb aquests cartells en el punt d'entrada en el municipi, una acció, com dèiem, amb aquest emblema República Catalana. Podeu veure-ho en imatges a esplugafmradio.cat. Continuem. Sintonia d'esports per parlar del jove jugador de tennis taula de l'Espluga de Francolí, Marc Amill, que ha guanyat aquest cap de setmana la segona fase de l'Open Catalunya en categoria Benjamí. Marc Amill, que competia amb el club tennis taula Les Borges Blanques, va derrotar el seu rival en la final, un jugador del club natació Sabadell, i que doncs aquesta competició es va celebrar diumenge 13 de maig a les instal·lacions del pavelló Reina Elisenda de Barcelona, i com dèiem, en imposar-se, Marc Amill es va proclamar campió d'aquest segon Open de Catalunya de tennis taula, una competició federada que reuneix els millors jugadors i jugadores de cada categoria d'aquest esport. Els resultats d'aquesta setmana sumen ja als campionats de Catalunya, que Amill va guanyar en dobles, això fa uns mesos i que explicàvem en el mes de març, una competició també en categoria benjamí. Haurem de seguir la pista molt a prop d'aquest esportista de l'Espluga de Francolí, molt jove, estem parlant de categoria benjamí en el tenis taula, però que ja està enfilant diversos reconeixements importants, campionats de Catalunya, per tant, haurem de seguir-lo. En parlàvem en edicions anteriors de l'Infosport, el programa d'esports de l'emissora, i el seu entrenador, en Josep Francesc de Vimbodí i Poblet, destacava que podria fer el salt fins i tot en el campionat d'Espanya. Per tant, molt atents a la trajectòria de Marc Amill. Avui parlàvem d'aquest campionat de Catalunya de tenis taula en benjamí que ha guanyat aquest jove Espluga. I el repàs d'actes culturals del cap de setmana també ens porta a parlar del Museu de la Vida Rural, perquè aquest dissabte celebra el Dia Internacional dels Museus, dia i nit dels museus, podríem dir, perquè al llarg de tota la jornada, des de 11:15 fins a 1 de la matinada, tindran activitat en aquest espai a l'Espluga de Francolí. Per això en volem parlar amb el cap de col·leccions, l'Albert Carreras. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
D'entrada, Dia Internacional dels Museus, quin és l'objectiu del museu en el vostre cas?
Bé, l'objectiu és fomentar, doncs, això, que la població, que la ciutadania, doncs, trobi el museu un espai de participació i d'utilització total. Llavors, sí que es fa com un plus d'activitats perquè doncs, el museu, que ja té força activitat durant l'any, doncs, un dia així faci, diguem, com una festa grossa i pugui presentar moltes activitats per fer.
Fem-ne una miqueta el repàs de propostes que ens situen al voltant de 11:15, que és llavors quan, diguéssim, que comença aquesta jornada. Amb què començarem?
Bé, el museu obre, com tots els dissabtes, a 11:15. Sí que la diferència és la llargada, diguem, d'obertura, que en aquest cas serà fins a 1:00 PM, non-stop, o sigui que no pararem ni per dinar. Llavors, això coincideix amb una jornada de portes obertes d'accés universal, o sigui, tothom pot venir a visitar el museu sense pagar entrada, i també l'exposició temporal que tenim ara, el Dasbol, que una miqueta ha fet com d'eix de totes les activitats que s'han anat programant durant el dia. O sigui que la principal activitat és la possibilitat de visitar el museu amb tot aquest horari.
No sé si canvia també la perspectiva, si mai s'havia fet de poder visitar el museu altes hores, podríem dir, de la nit, si això pot canviar una miqueta també l'experiència del visitant.
Hem fet alguna activitat puntual de visites comentades o així, ara potser ja fa uns anys, nocturnes. I de fet el museu canvia molt a la nit, perquè la perspectiva, tot i que hi ha moltes sales que són fosques i quan hi ets inclús de dia no t'ho donaràs compte, sí que les sales, sobretot a l'edifici més nou i evidentment a tots els espais exteriors, canvien de perspectiva d'una manera important a la nit. O sigui que és una experiència diferent, no? Que està bé, està bé.
És una de les propostes d'aquest Dia Internacional, però també n'hi ha d'altres, perquè sí que 11:15 és quan s'obre i, per tant, ja comença aquesta jornada de portes obertes al museu, però després, diguéssim, que també heu anat programant alguns actes una miqueta per tots els públics, ara ho veurem, però comencem amb el Cinema Fòrum, no?
Sí, de fet, com us he comentat, l'exposició del Dasbol fa de nucli central de les activitats que hi giren al voltant. Llavors començarem la tarda, a primera hora a les 4, perquè és un cinefòrum, o sigui, projectarem tota una pel·lícula, que en aquest cas és Les Uves de la Ira, que és l'espectacle de John Ford, que gira al voltant també de tot el que és l'eix expositiu de l'exposició. I després hi haurà un debat posterior a la pel·lícula, que en aquest cas estarà, diguem, encapçalat per en Jaume Roures, de Mediapro, conegut, i també l'Andreu Mayayo, professor d'Història Contemporània, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, de Montblanc, que el que faran dos cineastes i experts en història del cinema faran doncs, la conducció d'aquest debat en relació a la pel·lícula i a l'exposició. Això serà a les 4, fins que acabem.
Ens hem d'esperar una cosa molt especialitzada, perquè clar, els ponents són grans professionals. No sé si també al final el resultat també ho serà així o no.
Bé, especialitzada, no sé si... Sí, és potser té una activitat que té més pes en el sentit que és una anàlisi d'una pel·lícula, però al final està parlant d'un art molt popular, del cinema, no? O sigui que qualsevol persona podrà seguir tranquil·lament. No estem parlant de venir a fer una tesi doctoral sobre Steinbeck ni John Ford, sinó d'extreure un suc a la pel·lícula guiat a través d'aquestes dues persones que coneixem perfectament, no?
Passem pàgina. Una altra proposta ens situa a les 6 de la tarda, en aquest cas sí que podríem dir més adreçada pels infants.
Sí, inclús són activitats que sublaparan, mentre en una sala hi haurà el Cinefòrum, en una altra hem preparat un espectacle infantil que també gira al voltant de l'exposició, que es diu El planeta a les teves mans, i que l'ha preparat la Factoria Abraham, que és un grup d'activitat cultural de Montblanc, en relació també al que seria el canvi climàtic. L'exposició del Dasbol parla al final sobre canvi climàtic i sobre com l'acció de les persones doncs és prou important per modificar grans moviments, en aquest cas climàtics, i l'exposició que vol fer d'una manera participativa, sobretot, i didàctica amb els nens, perquè els farem participar, és intentar explicar-los doncs, què és això del canvi climàtic i per què una unitat, no, una persona, és tan important en tot aquest complex món en què ens trobem.
Aquest espectacle del món a les teves mans s'ha fet específicament coincidint amb aquest Dia Internacional dels Museus al voltant de l'exposició, ja s'ha pogut veure abans?
No, és una estrena exclusiva, diguem, que es va demanar al grup de partir de la visita a l'exposició que vam fer, què en podien extraure i com ho podíem treballar per destinar-lo als nens i a les nenes, i això, diguem, que és un experiment, entre altres coses, però segur que serà divertit perquè tenen molta experiència.
I aquesta exposició deies que marca l'eix del dia i òbviament també se'n farà una visita guiada, no?
Sí, a les 8 de la tarda hi ha programada una visita comentada a l'exposició per, diguem, treure una miqueta més de suc al que seria la visita habitual. Si hi ha molt de públic en farem dues, no hi ha problema, la qüestió tampoc és de fer un grup molt nombrós perquè si no tampoc és còmode, però la idea és doncs, fer una miqueta de visita més particular al que seria tot el que intenta explicar el Dasbol, l'exposició.
A més, també hi haurà un espai, en aquest cas a partir de les 9 de la nit, per la música. No sé si també hi ha de tenir a veure o no amb l'exposició, en tot cas expliqui'ns una miqueta què és el que es farà.
Sí, diguem que un dels espais, un dels llocs de trobada als museus és també com un espai lúdic i de passar-s'ho bé i de passar una bona estona. Per tant, aquesta última fase del dia l'hem dedicat a això, no? A muntar un espai gastronòmic que serà gestionat per l'Encustus, que muntarà un càtering i donarà doncs, tot, també amb una idea que pengi del museu, de parlar de productes de proximitat, vins de la Conca de Barberà, cerveses artesanes, tot això. I hi ha també el que és el concert de Leitmotiv, que és un grup que està format entre Interessats de Montblanc i l'Espluga, que fa versions de jazz, i que sí que l'exposició té una part cultural musical molt important, que potser és més de base folk, però que no acaba de ser res més que el que és la base del jazz, que és la barreja del folk i de les músiques afroamericanes. I tot això, diguem que també ho intentem relacionar. No hem muntat un concert de versions dels anys 80, sinó anar una miqueta més profund i anar una miqueta cap al jazz per intentar doncs, també relacionar-ho. O sigui que aquesta part més lúdica, concert, estar tranquil·lament aquí, fer la copa de vi de la Conca i passar una estona doncs, també agradable a l'espai exterior del museu.
I llavors, si amb aquesta festa d'alguna manera s'acaba no de forma més lúdica, però el toc final quan es farà? Perquè aquí llegim que és fins les 11 aquest... podríem dir l'espai gastronòmic, el concert, no sé si s'ha d'allargar molt. Amb què estarà la gent aquí fins al final?
De fet, al final hem reservat una bona estona, des de no sé quan acabarà el concert, que ja comença a les 9, però sí que volem que quan la gent està en un lloc doncs es creen coses, no? Llavors l'espai lúdic, l'espai de parlar, de participar, inclús segur que en surten propostes per fer, idees, i aquest espai de comunicació, d'utilitzar el museu com un lloc per creatiu, doncs està que el cuerpo aguanta, que diuen, no? Nosaltres hem marcat la 1 de la nit com a hora de tancament, però bé, no, ja no vindrà d'aquí, no? Vull dir que si ens estem passant bé, doncs estirarem perquè, de fet, és un dia festiu pel museu.
Clar, tram final amb aquesta via lliure, què n'espereu de tota la jornada, que és un dia una miqueta més excepcional en el vostre calendari?
Bé, quan es va començar a proposar això del Dia Internacional dels Museus, que és una cosa que ve de l'ICOM, del Consell Internacional dels Museus, sempre el que fa és donar una sèrie de lemes. Aquest any és museus hiperconnectats, no? Llavors nosaltres, bueno, el que volem és posar a disposició tota una sèrie d'eines, perquè això no deixen de ser eines per connectar-nos amb la societat, amb la població, amb la ciutadania, amb les idees exteriors, no? Ens quedem aquí tancats dins unes parets molt hermètiques del museu, i crec que qualsevol cosa que s'encamini cap a aquest objectiu, que és un objectiu molt ampli, doncs segur que és bona, segur que aporta idees, aporta, al final, aporta coneixement, que és el que ens interessa.
Aquest Dia Internacional dels Museus es celebra aquest dissabte 19 de maig des del matí fins a la nit, per tant, i amb aquest tram final que veurem si s'allargui més o menys, ara ens ho deia l'Albert, doncs es servirà així per celebrar aquest Dia Internacional, però a més també coincideix amb la campanya Catalunya o la Família que en aquesta setmana doncs es desenvolupa en les destinacions de turisme familiar de les muntanyes de Prades, de fet en totes les zones de muntanyes i d'interior, i per tant aquí al museu també hi haurà aquesta doble coincidència, podríem dir.
Correcte, és una coincidència el cap de setmana que s'ha triat per fer aquesta campanya de llegendes en família, aquesta activitat també, que també és molt lúdica per altra banda, coincideix amb el Dia Internacional dels Museus, o sigui que és una cosa que també hi és cabuda i també apareix al programa com un element de que el museu, a part de tot això, també evidentment és un lloc per viure en família. Llavors agafant doncs, que és un cap de setmana i que al maig sempre són interessants els caps de setmana, doncs familiarment, a part de totes les activitats, sempre es pot gaudir de l'experiència de la visita al museu.
En resum, Dia Internacional dels Museus i també aquesta campanya del turisme familiar, ens hem d'imaginar, resumim, l'entrada lliure, gratuïta, a tots els espais, no cal inscripció, només cal que vinguin i que s'acostin al museu.
Sí, de fet, la idea és que la gent vingui, que és una invitació, obrir les portes, obrir els braços, i nosaltres ho veiem, si en algun moment donat doncs, tenim molta gent, doncs no patiu, farem el que sigui perquè tothom estigui ben atès i que no fa falta inscriure'ns, vull dir que si hem de obrir sala perquè al Cineforum hi ha molta gent, ja obrirem sala i ficarem més cadires, no hi ha problema.
Doncs ja ho sabeu, aquestes són les propostes a aquest dissabte al Museu de la Vida Rural. Albert Carreras, cap de col·leccions del museu, gràcies i molta sort en aquesta nova edició del Dia i Nit dels Museus.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem, no marxem del Museu de la Vida Rural perquè avui l'espai per l'entrevista també ens hi porta perquè parlem amb Carme Martí, que, a més de ser escriptora, és treballadora d'aquest espai de la Fundació Carulla a l'Espluga de Francolí. Seguim les converses amb les personalitats i entitats reconegudes en aquests Premis d'Honor de la Conca de Barberà i avui és el torn de parlar de literatura perquè un dels reconeixements valora l'obra literària, la trajectòria de l'escriptora Carme Martí, que darrerament n'hem parlat bastant per la seva publicació del llibre El camí de les aigües, però que no comença aquí, sinó que, per exemple, també Un cel de plom ha estat una de les publicacions reconegudes i abans d'això també volem conèixer què hi havia. En total ha publicat ja 4 llibres, els 2 que hem dit i sumem la història d'una cuinera, Memòries de Maria Badia i també Cròniques Rurals, que va escriure juntament amb Jordi Llavina. De tot plegat ara el Consell doncs, em vol retre aquest reconeixement, un diploma per l'obra literària de Carme Martí, amb qui avui parlem. Carme, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I felicitats en primer lloc. Com reps la notícia?
Agraïda, no? També sorpresa, perquè bueno, aquests reconeixements potser arriben a una edat que encara no és la meva, no? Però suposo que es vol donar valor a l'obra literària i doncs en aquest sentit agraïda.
Clar, ara que ho dius, un reconeixement per l'obra literària acostumen a arribar en edats molt avançades, fins i tot en el final d'una trajectòria, en el teu cas, arriba aviat i això potser és un encert, no? Perquè a vegades s'espera molt en retre un homenatge.
Mirant bé la carta aquesta que t'envien amb el reconeixement i diu l'obra literària on la Conca de Barberà, els seus municipis i la seva gent tenen un protagonisme destacat. Jo interpreto que dins d'aquesta final, suposo, El camí de les aigües, que parla molt de l'Espluga, també hi surt Montblanc, és el pes de la comarca és important i que el reconeixement ve una mica d'aquí, no de la trajectòria, sinó del fet doncs, que poso la Conca a dins de la literatura i, per tant, també dins del mapa.
Clar, la importància de les persones, no?, que en aquest recomanatge ara ho deies, en el que veiem en les teves publicacions, és el fet de recuperar el testimoni de terceres persones, de gent gran, podríem dir. Per què?
A veure, el primer que vaig publicar, que van ser les memòries de la Iaia, perquè ella sempre ens explicava moltes coses i era una frase que deies: ja hauríem d'escriure les seves memòries, però sense donar-hi molta importància, fins que hi va haver un dia en què va explicar el tema d'un anònim, d'un xicot de Reus que no coneixíem, i ella tenia 90 anys, i llavors va ser el crec de dir: ostres, i això ho he d'explicar i hem de recuperar la història aquesta de la iaia, que sempre hem sentit a Bocinets, no? Sí que vaig començar així amb recuperar memòria històrica, tant cròniques rurals també ho és, tot i que també es parla d'actualitat, i amb la Neus Català, evidentment, que és memòria històrica. El que passa que també he de dir és que tinc obra escrita, no publicada, de ficció, que he escrit molta ficció. El que passa que no sé per què, doncs m'he anat encaminant cap aquí. El Camí de les Aigües sí que té dues parts, una històrica i una altra de contemporània. Vull combinar-ho tot, tampoc no ha estat una cosa que jo m'hagi proposat. Jo no em vaig proposar recuperar la memòria de la Neus Català, sinó que li vaig fer una entrevista, em va impressionar, vaig pensar que aquesta senyora l'hem de conèixer més i vaig escriure un cel de plom, no? Va néixer.
Clar, una història de la Neus Català, en aquest cas, doncs, que podríem dir que va servir per, en el teu cas, doncs, per fer una publicació que ha tingut molt d'èxit, al voltant d'uns 20.000 lectors, si no m'equivoco, o potser fins i tot més. No sé si t'esperaves aquesta resposta del públic.
No t'esperes, evidentment, tants exemplars, perquè d'entrada ja era difícil d'escriure i explicar tot el que va viure la Neus, i després trobar editorial, una editorial que vulgui publicar un llibre d'algú escrit per algú que no coneixes ni que sigui sobre el Neus Català. No vaig trobar editorial fins que vaig tenir gent literària. Llavors també tenia els meus dubtes, perquè pensava: ostres, si no els interessen la història d'aquesta senyora és que està mal escrit, no? Perquè pensava: no pot ser que no els interessi la Neus Català, no? Per això dic que, clar, primer esperes que algú s'interessi per publicar-ho, després haver-ho explicat bé, que el lector li arribi, però, clar, no esperes. Ara portem 13 edicions que es mantingui, i més com va ara el món editorial, no? Que hi ha el que se'n diu una dictadura de les novetats, que arriben els llibres de Sant Jordi, s'emporten els que han sortit per Nadal, i ara els de Sant Jordi hi ha retorns pels que venen a l'estiu. És una mica complicat aquest món, i veure que un llibre com Un cel de plom es va mantenint fa il·lusió.
Clar, en aquest cas, com és el procés d'escriure el llibre d'Un cel de plom? Perquè el testimoni ja en si, doncs, bé, ja fa el llibre, no? És la història, és un relat molt dur. I clar, llavors, en el moment d'escriure, entenc que les sensacions o els sentiments són molts, i no sé com has de treballar amb tota aquesta càrrega emocional i els moments durs, no?, d'aquesta història.
La resposta no serà gaire tècnica. Ho fas com pots. T'has d'afrontar a diferents moments molt difícils, no? I busques la manera d'explicar-ho. Jo crec que més que la part històrica he anat als sentiments, a com es vivia tot allò. I va haver moments en què fins i tot no me'n vaig sortir, no? De vegades em diuen: ostres, que bé això dels flashbacks al començament, que hi ha la infantesa, el viatge amb el tren i tot això. I això va ser que quan arribo a la deportació, que estan 5 dies i 5 nits amb un vagó de bestiar, 90 dones, jo ho escrivia i veia que no transmetia el temps. Com pots explicar una hora, dues, 10, 20, així, fins a 3 dies, fins al tercer dia, no les van deixar baixar. I havien d'anar dretes, no tenien espai ni per dormir, els hi van posar un cubell per les necessitats, que el primer dia estava ple. No hi havia manera d'explicar això. I per intentar transmetre el temps d'aquelles hores feixugues, vaig fer els flashbacks aquests en què durant el viatge recorda tota la infantesa i la joventut. Llavors dius: com ho fas? Ho fas com pots, no? Em va sortir així, i amb capítols petits també, doncs, perquè escric a les nits i veia una muntanya molt gran per escalar i vaig anar fent escalades petites, i una mica per intuïció, no sé, per pràctica, també experiència, doncs vas anant tirant.
I d'altra banda, el relat de l'àvia que dona vida a dos de les teves publicacions, què representa per tu la teva àvia?
Jo crec que definir-ho és complicat, però si jo dic que els oients pensin en la seva àvia, en la seva iaia, en els seus padrins, hi ha una emoció de tendresa, d'admiració, d'afecte, que és... que no la saps descriure, però tots entenem molt bé, no?, el que sents pels avis. A part, no hi ha els conflictes habitualment que hi ha amb els pares, no?, l'estira i arronsa, i clar, el que et provoca són molt, en el meu cas, molt bons records.
El record personal de cadascú amb la seva àvia és també el que hi ha trobat molta gent amb la lectura del Camí de les Aigües, i entenc que també volia ser això, no?, una història al final de dones anònimes.
Sí. Sí, per això tampoc no he volgut treure molt la imatge de la iaia, perquè d'una banda hi ha la relació neta i àvia per la part contemporània de la història, que jo crec que aquí també ja es veu aquest efecte, i l'altra hi ha la història d'una dona anònima, que és de l'Espluga de Francolí, de Conca de Barberà, però podria ser del Priorat, que com tantes dones de pagès van marxar de casa molt aviat i se'n van anar a servir, en el nostre cas, a Reus. No? Va ser ella, però podria ser qualsevol altra. Com a professió va ser cuinera, però si li haguessin tret la professió, la cuinera, si pensem en les nostres àvies, les iaies, la cuina que han fet, o la cuina que feien, o la cuina que fan, és molt diferent de la cuina que fa la gent de la meva generació. No? Jo crec que ens aboca també records, no?, la imatge de les iaies amb el davantal i les hores que s'han passat a la cuina. M'agrada que això també ho senti el lector. No?
Què t'han dit en aquest cas? Quin és el retorn que has tingut una vegada publicada l'obra, les crítiques que t'han pogut arribar?
Molt positiu, perquè no m'ho esperava, una, perquè és un totxo, les coses com siguin, estem parlant de 560 pàgines. És més difícil que un salt de ploma, en el sentit de que hi ha dues històries i que no és fàcil entrar-hi, no? Has de començar i has d'anar seguint. L'altre es va publicar a l'octubre, no estàvem concentrats, era un moment en què, bueno, a mi em costava, no?, llegir. Llavors, clar, que després de tot això vagin sumant lectors, ara hi haurà la quarta edició, no?, i les impressions de lectors que han vingut aquí i han fet ja una mica de recorregut d'escenes de la novel·la, el que t'expliquen això de que recorden de les seves àvies o de que els agrada la història contemporània, el que ara, bueno, tinc bastant recent, el dia de Sant Jordi a Barcelona, que és quan tens contacte amb lectors. En el meu cas, eren molts que ja l'havien llegit, no?, que això és diferent, d'una presentació és més fred perquè tu presentes la novel·la i no tens aquest retorn. El dia de Sant Jordi sí que el tens, i la veritat és que, bueno, que impressiona una mica, és gratificant.
El fet de recórrer el territori que surt en la història, i d'això se n'ha fet una ruta que la setmana vinent, si no m'equivoco, Òmnium Cultural, doncs, potenciarà aquesta visita per a alguns dels espais d'aquí del territori, de les Masies. Quan escrivies, hi vas pensar mai en que fins i tot podia ser visitable o en podia sorgir alguna iniciativa semblant?
No, quan escrivia tenia prou de feina a explicar les dues històries com per pensar això. El que passa és que sí que quan ho fas, quan vas a les Masies, no?, sent d'aquí, veure un lloc tan proper i que jo crec que no hi anem gaire, els Espluguins sí que quan es va caminar, no?, es puja potser per Poblet i es baixa per les Masies, però ha quedat com una mica apartat, no? I crec que és bonic, no?, si es recupera una mica. La ruta aquesta és iniciativa d'Òmnium Cultural, que m'ha fet il·lusió, no? I farem, bueno, una mica d'aquí al museu. En el Safareig, al barri de la Forma, jo crec que també... Jo, bueno, treballant aquí al museu, quan et pregunten visitants, jo recomano també anar al Safareig, perquè normalment la gent el que busca és això, no? La cova, el museu, els llocs tancats. Ostres, visitem el que tenim a l'aire lliure, no? I, bueno, farem la ruta per aquí a l'Espluga i després a les Masies, i em fa il·lusió, i a part que hi ha tot el tema del comiat dels brigadistes, que realment encara en documentals actuals veus que no està ben situat, que surten imatges d'aquí amb reportatges barrejades amb les de Barcelona, no? I crec que això se li ha de donar un valor.
Creus que es podria arribar a consolidar al final com una ruta més en el territori?
No ho sé, això suposo que també dependria de la demanda o de la intenció que hi hagués des d'aquí. El que sí que és cert és que s'està fent, no? Que hi ha lectors que l'han fet, la setmana passada dos lectors, com que ara amb les xarxes es pot anar compartint, no? Però és que hi ha gent que ho fa, que penja fotos, que n'explica coses, no? I com que és una cosa que no esperes, fa il·lusió.
Parlem una miqueta en general de la teva forma de treballar, de l'obra. En aquest cas, per exemple, les protagonistes o al final la història també vol ser una reivindicació del paper de la dona en molts moments de la història?
Crec que més en la part de la història antiga, no? Mm-hmm. Perquè les dones que s'han dedicat al servei, les mestresses de casa, tot són feines que no són valorat, que no tenen cap reconeixement, i per mi en té molt, perquè és una feinada de por, no? I crec que està bé que es valori, que es posi sobre paper de llei. Tota aquesta gent van fer totes aquestes coses, no? Que hi ha una rereguarda femenina molt important, que la meva generació ja ho vivim diferent, però ostres, és que hi ha una feinada de por per fer endavant, perquè la igualtat és que, no sé, tal com estem ara, la veig lluny. No sé si la generació dels meus fills seran capaços de fer-ho més bé que nosaltres, no? Però sí que, bueno, ara amb totes les tecnologies que tenim, la dona pot no quedar amagada i pot sortir més a fora, no? Però, clar, l'època de les nostres àvies hi ha molts pocs reconeixements.
No t'ho havia preguntat, però com comences a escriure?
Jo havia estudiat Filologia Catalana. A BUP i a COU hi van haver lectures obligatòries que em van agradar molt. A COU, per selectivitat, ens entrava Mirall Trencat de la Rodoreda. Jo havia llegit la Rodoreda, però suposo que no estava prou madura, ni per a l'Home ni per a la Plaça del Diamant, i quan vaig llegir Mirall Trencat em va encantar, no? Dius, ostres, això m'agrada, no? Vull saber el que m'agrada. M'agrada també el periodisme, està bé, bueno, entre les dues coses. Comences la carrera, t'agrada escriure, escrius tu a nivell personal, no? No tinc una data concreta, no? Però fa molts anys, o sigui, fa més anys que escric que no pas que publico.
I com et defineixes com a escriptora?
Ostres. Escriptora literària, o sigui, crec que no els meus llibres no entren dins de les definicions que hi ha ara d'una mena de llibres producte, no? Crec que bueno, li té una importància a que no entri en cap d'aquests segments, no? Sinó que és literària, i crec que també m'envaig molt cap als sentiments. Jo poso l'exemple de Un salt de plom, la mateixa història de Neus Català, escrita per un altre escriptor o escriptora, algú que us podeu posar al cap, qui vulgueu, seria una novel·la molt diferent, no? I llavors jo crec que en aquest sentit a mi el que m'interessa és crear una veu literària per la meva obra, no? com un estil, com n'hi vulgueu dir.
Treballar a foc lent, moltes hores de dedicació darrere un llibre, per exemple, en la presentació del Camí de les Aigües, recordo que va sortir el comentari de moltes hores que t'havies passat en aquest entorn de l'alberg.
I aquí va ser quan vaig començar a veure la Carme forces vegades per l'alberg. Ella pujava impregnant-se de l'entorn, parlant amb la gent que li podia aportar informació, amb tot tipus de persones. A mi em va semblar que qualsevol detall li mereixia interès. I alguns cops es quedava fins i tot a treballar a l'alberg. La veia com sense fer soroll, es feia invisible per dintre les instal·lacions i treballava des d'algun racó, concentrada en la seva feina. Una cosa que vaig veure i vaig descobrir observant és que a vegades potser no cal un gran despatx i un gran equipament per fer una bona feina.
Jo vaig pujar perquè, clar, jo escric a casa meva tancada, però pujava bastant, una perquè, bueno, necessites documentar-te, perquè vaig parlar molt amb el Maurici, també perquè em van cedir un espai de vegades i està bé allò unes hores seguides, no? Però sí que està bé viure els llocs on que després expliques, no? Aquí ho tenia molt fàcil, doncs, perquè, bueno, perquè és molt a la vora. I després, amb Un salt de plom, per exemple, vaig anar al camp d'Auschwitz amb la filla de la Margarita, no? No saps ben bé com aquesta vivència, com t'entra a dins de l'escriptura o no, però crec que és bona que sigui.
Parlàvem abans d'altres obres que no s'han publicat, llavors mirant una miqueta en el futur, ara mateix, on et situes o quins reptes et poses per davant? No sé si publicar les que ja estan escrites o n'estàs escrivint de noves.
No, les que estan escrites, ni pensaments. Jo crec que és un exercici que... Crec que no podia haver escrit Un cel de plom com a primera novel·la. Si jo no hagués escrit abans, no hagués tingut l'eina, la llengua ni els coneixements per poder escriure Un cel de plom. Ara, un dels objectius reptes que tinc és que la primera novel·la sigui curteta, no sigui un altre tatxo com aquesta.
Clar, llavors ens parlaves de les primeres obres que vas escriure que ara no publicaries. Per què?
Ostres, perquè jo crec que la meva narrativa ha madurat. No publicaria el que ja tinc escrit i que va quedar finalista d'algun premi, alguna editorial li va ser interessada, però perquè tu vas tirant endavant i si mires enrere hi ha coses que ja no les faries o que les veus diferent o que ja no hi ets. O sigui, quan estàs escrivint ho vius d'una manera molt intensa i quan l'acabes, l'has acabat, no? I el que m'ha passat és que Un cel de plom no està capaç de tornar a llegir, perquè jo sé que si m'ho torno a mirar hi haurien un munt de coses que les canviaria, que les corregiria, doncs imagina't mirar obra de fa 15 anys, és que ni m'ho plantejo, no.
I per un futur què et planteges? Què t'agradaria ser o fer?
Bueno, per un futur, continuo com ara aquí al museu, escrivint les nits, i el que dic és això, la propera obra no tindrà 60 pàgines, 600 pàgines.
Escriptura de nit, aquest hàbit no podria canviar, és per tu vital escriure a la nit?
No, és quan disposo de temps. Crec que... O sigui, això fa que puguis anar més cansat, no? Però també tens una llibertat com a escriptor. Quan entres en contractes, en editorials, deixes la teva professió, et trobes que has de publicar cada, per exemple, any i mig, que et suggereixen temes, que jo vull escriure el que jo vulgui o quan pugui, no? I crec que està bé diferenciar-ho. Per mi escriure és una passió. Viure d'aquesta passió me comportaria uns peatges que jo no els vull, no? I d'aquesta manera, doncs, vaig anant fent, estic bé.
Doncs ho deixem aquí. Carme Martí, gràcies per atendre'ns i felicitats per aquest reconeixement i, en tot cas, doncs, per l'obra escrita i la que vindrà.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
I ja està, gairebé ja són les 12, moment d'acomiadar-nos, de dir-vos adeu perquè hem de tancar el programa d'avui. La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, una vegada més, doncs, per conèixer l'actualitat, les veus i també els protagonistes de cada jornada. Si ho voleu, demà ens podem trobar a la mateixa hora, a les 11 del matí, aquí a l'Espluga FM Ràdio, per viure una nova hora de ràdio al vostre costat. Res més, la informació continua, notícies ampliades a esplugafmradio.cat, també a l'informatiu diari de les 3 i a les 7 del vespre, i sempre que ho vulguin, també, per internet, a esplugafmradio.cat, poden recuperar el programa a la carta. Gràcies un dia més per la vostra confiança, i ens retrobem demà a la mateixa hora. Fins aviat. Adéu-siau. It's
half past nine. De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de La Conca de Barberà.